Que bé, no?, això de que arribin les temperatures a aquests extrems de mes de maig i estem al voltant dels 30 graus. Que no t'agrada, això?
Està bé que pugin les temperatures, que vagi a un extrem, potser no cal, no?
Bueno, i un extrem, com dir... Ara les mínimes estan al voltant dels 10-12 graus, no?, crec, de nit, i després arribem fins més o menys als 30, per tant, són extrems.
Sí, per això dic que m'agrada que pugin una mica les temperatures, però potser no cal variar tant.
Mm.
Persones que estiguin controlant el termostat del planeta, pareu una mica.
Tu vols que hi hagi menys variació tèrmica?
Estabilitat, com... no?
Estabilitat.
Estabilitat i sense anar als excessos,
uh-huh.
No? No cal voler treure's la pell a ple estiu, no? Que a vegades dius que batalla, eh?
Uh-huh.
L'altre dia escoltava que hi havia gent que dormia al costat d'una palangana d'aigua.
A casa seva?
Sí.
I per què? Per ficar la
no
mà...
No tenen aire condicionat ni ventiladors i llavors es remullaven.
Durant la nit es remullaven,
clar,
eh?
Clar, sí, sí.
Ah, sí,
per poder dormir.
Home, una solució molt interessant és aquesta de posar aquests... Ara s'ha posat de moda aquestes llums de sostre que tenen ventilador, també.
Ara, des de fa un temps tothom en té, ara.
Això està molt bé, perquè...
No, està estupendo.
No tira aire fred, però va removent l'aire i una miqueta d'aquella brisa, no?, diguem-ne, que t'arriba.
Està bé. I han de molt moderns, perquè era una cosa que era com antiga, no?, els ventiladors aquests, que eren com de filtro estrany.
No, però que porten la llum ara. És llum LED. Sí, és...
Són molt modernes i molt xules, eh? Alguns que s'obren i es tanquen.
Sí. És complicadíssim de posar, per això. Vaig posar una l'altre dia i...
Ostres.
Tota la tarda per posar-la, eh?
Però ja està posat, no?
Ja està posat, ja que arribi l'estiu.
Pots comprar la instal·lació, també, no?
No, això no.
No vull dir demanar que t'ho instal·lin.
No, perquè més car que no pas el ventilador.
Bueno, ja, però tu estalvies i saps que no et caurà a sobre mentre dorms.
No, i el plaer de fer les coses també, és veritat. Però no tens plaer tu en fer coses de manetes, diguem-ne, a casa teva?
Jo?
Sí. No li trobes plaer, això.
No, plaer no. O trit, o sigui, estalvio uns diners i ho he fet jo, però...
Ah, però dius, ostres, mira que goig, que ho he fet jo, això, eh? Ojo. No, això t'és igual.
No. He de pintar, em fa una mandra...
Has de pintar?
Ho estic evitant.
Bueno.
Però va ser una hora, no? Cada quan es pinta un pis?
Jo l'he pintat, han passat 14 anys.
Ah, doncs no vaig tan malament.
No, 12-13 anys.
Vaig pels camins, aquest. Fa una mandra... Estic mirant pressupostos.
Si em dius els metres quadrats i el que et cobren, jo faig comparació amb el que m'han cobrat a mi.
Ah, val, pensava que deies per menys vaig jo.
No, perquè potser puc dir-te, ei, aquest treballa bé, perquè, hosti, ho han fet bé,
sí,
ho han fet molt bé.
Llavors no has pintat tu, eh?
Jo què he de pintar?
O sigui, instal·lar un ventilador sí, però pintar no.
Mira amb la cara, tu creus que amb aquesta cara jo puc pintar res? No pinto res.
No, potser és allò, després volies veure la paret i dir, escolta, mira quin goig, que això ho he fet jo.
Escolta'm, els pintors és una professió... I els pintors han de pintar. És com si a un periodista, aunque no és periodista, li dius, fes una feina de periodista, no sabria fer-la, no?
No, exacte, algú que no.
Quin és el resultat? Pues no és
repassar, l'esperar. No? Que s'ha de repassar-ho.
Clar, exacte, sí.
Hauries de tornar a pintar, tu. Després un professional de la pintura hauria de pintar la paret.
Exacte, per tant, no guanyen res. No guanyen res. Vale.
Perdre el temps.
Dit això, podem començar, no?, si de cas.
Anem, no?, que estem aquí de xàxara.
Sí, com sempre.
No... Si voleu pintar a casa meva, truqueu aquí a Ràdio Castellà. Teniu un negoci, per ser.
Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui.
Carmen, por favor, ¿qué querías decirnos?
Pues yo quería decir que estoy enamorada de mi perro y... Voy a hacer lo imposible por conseguir el matrimonio con él.
¿Pero qué estás diciendo? A ver, un momento.
Y la coordinación de Carles Díaz.
Carmen, voy a ser... Perdona que sea un poco explícito. ¿Estás en medicación?
Venga, va. Seguim picant, amics. Amics, perquè ja sabeu que jo no faig...
No fas mans.
Activitats on s'incloguin eines. Ja ho hem dit abans fa una estona, eh?
Tu dones ordres.
Jo dono ordres. Vinga, la taladradora aquí, a la pedra...
Bueno, s'ha d'anar en compte... Això de taladrar no ho tinc molt clar jo, Carlos?
Per què?
Va, perquè s'ha d'anar en compte amb les restes.
No, el que estic fent és treure... Buscant la història de Castellà. Aquí a Castellà Vell, doncs aquí picant... Perquè si a Castellà Vell han trobat... coses interessants, sí, històriques, al segle X.
Sí.
Aquí, la ràdio, sota, segur que hi ha coses.
Ah, val, val. Tu
home,
vols fer...
home, sí, sí, aquí qualsevol lloc, això, el castellà és un lloc històric, és, sí, sí, història. Potser per tant, un... allà on piquis, això és com Roma.
Potser hi ha
això
un...
és Roma.
Un locutor
la Roma del Vallès.
La...
tu agafes aquí, tu agafes, carbes una mica i pam! Esquelets.
Et surt un esquelet.
Pam!
I vés tu a saber qui podria
un,
ser
un
aquest,
gerro.
No?
Pam!
Podria
on...
ser un Hermimor...
Hermimir, Hermimir, que sembla ser que és un nom bastant popular del, sí, segle X, no?
N'hi havia dos.
Dos que sapiguem. Que hi ha gent que no, oh, no escrivia el seu nom enlloc.
O sigui, ara
no,
estem, que si Marc, Àlex,
pica, segueix,
Pau,
pica, home, segueix, Pol, si no trobes res és perquè no està picant enlloc correcte.
Jan, no? I en aquells temps, Hermimir i Riquilda.
I Riquilda.
Noms molt, molt comuns en aquella època.
Sí, exacte, exacte.
En fi, avui dedicarem el programa molt a castellà vell, de fet,
bé,
perquè...
Vés al fons, al fons! Alfons, es diu Alfons aquest.
Ah, val, que diu.
Estic dient que piqui.
Dic que vindrà el Jordi Roig, l'arqueòleg, i la Rocío Gómez, no la nostra companya periodista, sinó una antropòloga, per parlar sobre aquesta descoberta, aquesta troballa a Castellavell d'aquesta passada setmana, que ha sortit a tot arreu, perquè TV3 se'n va fer ressò, van venir allà els companys de... TV3, Diari Sabadell, Diari Ara, en fi, que castellà està de moda. I l'aplec de Castellavell, que ho va petar, però d'una manera, perquè van haver-hi 2.600 persones, més o menys, vull dir,
bé,
la gent
està
flipant.
Està de moda, Castellavell,
sí, sí, sí,
està en boca de tothom.
En boca, sí, tothom.
Està bé, perquè va venir TV3 i hi havia com restos de cendres allà, no?, de les paelles.
Sí, clar, o sigui, havien d'anar esquivant les restes de cendres de les paelles que hi havia hagut, el, perquè això va ser dimarts, doncs el diumenge.
El diumenge, sí, sí. Bueno, Castellà Vell, la moda, jo aquí no trobo res, amics.
Bueno, escolta'm, a veure si trobem el Julià Guerrero.
Crec que t'hagin apagat i no m'estan fent la feina.
Carles, a veure si trobem el Julià Guerrero, en tot cas, sí.
El Julià Guerrero està aquí mateix, sí, sí, fent feina, no teclejant. Cal... El dia que es carbin...
Exacte.
El trobaran davant d'un ordinador, ell.
Trobaran l'esquelet i un teclat d'ordinador, no?
Exacte.
També futilitzat.
Julià, què tal?
M'estàs comparant amb un fòssil?
Amb la postura
i tot. No, estic dient que en el futur...
Mm. No.
En un futur ens trobaran a nosaltres.
Ma, clar,
no?
I tant, sí, sí. Bueno,
qui s'enterri?
No sé, si no t'incineren... Però escolta'm, quan es converteix en fòssil? Això li preguntarem al Jordi Roig. Quan? Perquè aquests esquelets que hem vist, això és, li podem dir fòssil? O encara no ha fossilitzat?
Jo crec que sí, perquè si no s'hagués fossilitzat, seria pols, no?
Sí, no... No, encara, però quan una cosa és fòssil és que és pedra, no? S'ha convertit en pedra.
O en pedra o que s'ha solidificat.
S'ha solidificat.
Bueno, però els ossos no sé si es desfan, eh? Vols dir?
Clar, clar, per això. Els ossos, al principi, mira els dinosaures. Vull dir, l'os es converteix en fòssil.
Per això, si vols treure't uns ossos de dins, has de posar sal d'aquella,
sí, 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 sí,
o àcid i coses d'aquestes.
Perquè jo vaig visitar una caverna amb ossos.
A veure.
De ossos...
A ver,
ossos de ossos.
Sí.
Ossos de ossos. O no sé si és ossos de ossos, no seria?
De l'animal.
De l'animal. I eren amb 10.000 anys d'antiguitat.
Ah, bueno, clar. Aquí
però parlant. Es veien bé els ossos. Vull dir que no era, saps? No sé, és una pregunta, sí, sí, per tècnica i és una curiositat.
Li preguntarem, aquí estem parlant de restes del 996. Per tant, sí, amb 1.000 anys i escaig. Vull dir, tampoc és... Bueno, és un rato per això, eh?
Bueno, de fet, esteu parlant del que estem parlant a l'actual d'avui.
És portada d'aquest divendres?
És una imatge on es veuen aquests ossos. Una de les dues tombes d'aquest matrimoni benestant, magnat, no? És com el qualifiquen. Uh-huh. I, clar, realment és una troballa que... És aquells clàssics que ens agrada els de la premsa local, no? Això ens ha posat en el mapa.
Ens ha posat en el mapa,
però no en el mapa català, que sí, el mapa espanyol, que també, en el mapa europeu. I diria que tu, Carlos, també hi eres, no? Vas prestar atenció al que van dir.
Sí, estava superatent.
Ja que van dir que Castellà Vell entrava per la Porta Gran al mapa dels jaciments medievals europeus més importants. Alguna cosa per l'estil, es va dir, no?
Jo destacaria també la funció que té a Castellà Vell de ser territori on els estudiants d'antropologia, arqueologia, etc., doncs van allà a fer les seves pràctiques. Vull dir que al final també té un...
Sí, sí, sí. És com el nostre Atapuerca medieval, no?
Exacte, sí, l'Atapuerca de Castellà.
Perquè portem molts anys amb aquestes excavacions. Uh-huh. La veritat és que és car, requereix paciència, i bé, jo crec que ara ha agafat embranzida novament, i jo crec que aquests jaciments necessiten de tant en tant... Jo ara no dic que s'estigui venent fum, que no és el cas, però quan hi ha una feina tan gris al darrere d'aquestes excavacions que veieu allà amb el pincellet, que potser no trobes res mesos i mesos, doncs si de tant en tant no es dona un titular, entre cometes, doncs és evident que aquest tipus d'excavacions també viuen, es nodreixen de fons, perquè algú aposta de que allà es trobarà alguna cosa. Per tant, jo crec que és oli en un llum, podem dir. És a dir, la feina s'havia de fer, però a més aquesta feina ha donat ara un resultat que pot ajudar a que es continuï en aquesta línia.
I que el trobareu a l'actual d'aquesta setmana, a les seves pàgines.
A tota pàgina, i clar, ens ho hem fet ben i bé, perquè és que diumenge vam tenir l'aplec també de Castellavell, i èxit també, un èxit inesperat. Que sí, això mereixeria potser també una petita tertúlia, no? Què ha passat aquest any amb les paelles, amb l'aplec? Diguem-ne que veníem d'un cert encefalograma pla, no?, més o menys, i ja hi havia aquella reflexió de que s'havia tocat sostre, que no hi ha hagut un canvi generacional, la gent això de fer una paella ja m'explicaràs,
bueno, però...
i de cop i volta ens hem trobat amb vora 60 grups fent paelles i més de 2.600 persones que ho van petar. Hi havia gent que havia d'aparcar gairebé en el terme de Sabadell l'altre dia.
Sí, sí, sí. Aquí vaig conversar una mica amb la regidora de Cultura, amb la Joana Borrego, i em va dir també que potser hi havia una mena de relleu, en segons quines entitats, que agafava més gent jove, que potser tenia un teixit social més ample a nivell de gent que s'ho vol passar bé, diguem-ne, llavors convidava gent de fora. És a dir, tota la gent que anava l'altre dia a Castellavell no és que fossin de Castellà. Vull dir, al final ens hem convertit també en aquesta... festa, diguem-ne, amb un punt...
Que fa atractiu venir aquell dia a la plec i participar on hi ha tot de gent fent paelles al mateix temps. Sí, sí, la veritat
però
és que sí.
Has de venir amb una paella, diguem, no? Si tu no pots anar allà de Sabadell
no,
i esperar que algú et convidi a la teva colla de fer la paella, vull dir.
No? Clar.
Que tu potser vens convidat, perquè hi ha una colla de castellà que... És qui porta una miqueta els ingredients i els instruments i les eines.
Moltes paelles petites, per cert, em van dir.
De grup,
que hi havia molts grups de paelles petites, que aquí hi havia moltes paelles petites que es van quedar sense premi perquè hi havia overbooking de paelles petites.
Hi havia moltes petites, força mitjanes, i no n'hi havia de grans. De grans em penso que van haver-hi dues, crec.
Jo he vist alguna imatge amb una o dues grans, però una o dues, no he vist.
Sí. Dues, crec que ens van dir, i les dues van endur-se el premi. Que la primera
que la complexitat no és la mateixa. Sí, no és el mateix fer-se una amanideta per tu sol, que ara posa't a cuinar per 5, o una paella per 20. És que és una bogeria.
Què més, Julià?
Gran admiració i respecte
a
per la gent que s'atreveix a fer una paella.
Sí, sí.
I en condicions precàries.
Sí,
allà al terra, que és com s'han de fer les paelles.
Sí, sí.
A terra, i compartint-la, no?
Foc a terra.
Directament des de la paella, no?
Menjar-se-la així ajupits és més complicat.
Més complicat, ja, això.
Però que es cuini d'aquesta manera és com s'ha fet tota la vida.
I amb llenya.
I amb llenya. Amb llenya, i si ja pot ser de vinya, ja...
Estupendo, ja, no?
Sí, sí, sí.
I amb què ho reguem, això? Amb un vi...
Bueno, això el que tinguis fresc, un vi amb gasosa, no? Ja està.
Escolta'm, alguna cosa més a l'actual, què destaquem d'aquesta setmana, Julià?
Home,
tenim
sembla
tot.
Poc.
No em sembla poc, Déu-n'hi-do. O sigui, ja dic que aquesta setmana ens hem situat.
Uns magnats.
Sí, sí, que per cert, a TV3 deien a Castellà Vell, deien, com si fos un poble, sembla. Ja. No? Aquesta familiaritat de trobar a Castellà Vell, la gent diria...
La gent buscant Castellà Vell a Google,
potser
no?
Potser que ho ha llegit, no? El prompter, no? Doncs es pensa que és un municipi.
És un municipi. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Julià, gràcies.
Molt bé.
Gràcies.
Que tingueu bon programa. Adéu.
Gràcies. Doncs ara, sí, de seguida, aquesta conversa amb el Jordi Roig i amb la Rocío Gómez, per posar una mica de llum a la foscor del sepulcre. Bueno, fosc. Sí. Aviam, que estaven enterrats 2 metres sota terra, més o menys, Vull dir que tenien un... com es diu això, un mausoleu? Era una estructura ja ben cuidada, vull dir. Sí, sí, un tracte diferent. De les 253 que n'havien trobat, va dir l'altre dia el Jordi Roig, doncs aquestes estaven especialment cuidades, per tant...
I ben enganxats a l'església, eh?
I ben enganxats,
que això li dona un estatus al cos important. No, vull dir que els que estaven, els eren més de gente important, estaven ben enganxats a l'església.
Perquè...
Digues.
Perquè crec que estaven a sota de l'església antiga, d'una part de l'església antiga.
Ah.
A dins de l'església, i ja no queda... Ara per això que posarem llum. Per això que posarem llum. Vinga, ara tornem. I Quina sort que el Jordi t'ha demanat un cant gregorià o alguna cosa així per il·lustrar-nos allà, per ambientar-nos al segle X, eh?
Ah, volies un cant gregorià? No, no havia sentit això. Però jo t'ho canto, si vols, també, un cant gregorià. No sé com és un cant gregorià, em sap greu.
Sí,
no?
Més o menys, així.
Tenim amb nosaltres el Jordi Roig, arqueòleg i responsable de l'excavació de Castellà Vell, que ha estat notícia al llarg de la setmana. De fet, n'hem parlat molt, però avui doncs volíem fer-ho amb el protagonista per aquesta troballa tan important, que és el que va destacar tant i tant l'altre dia a la roda de premsa. Jordi, bon dia, per cert.
Bon dia, bon dia.
Acabes d'agafar l'actual, ara no l'havies vist, no?
No, encara no havia vist. L'imprès no ho havia vist.
Uh-huh. Aquest que surt a la portada seria l'Hermomir o la Riquil? Sabries identificar? O...
Aquest seria l'Hermomir, que és l'últim que vam excavar, i alhora era el primer enterrat. Representa que aquí hi havia dos sepulcres monumentals, un enganxat a l'altre. El primer, l'originari, és el de l'Hermomir, i amb posterioritat, que mor la dona, li van fer una mateixa construcció funerària enganxada. I de manera que, com per seqüència, vam excavar primer la dona, que és el sepulcre que s'hi recolzava, i l'últim que hem excavat és el de l'Hermomir.
Tot plegat, d'entre les 243... sepultures que hi ha, no? És a dir, és...
En total, sí.
En total, 243, i és el primer cop que trobeu unes que tenen un mausoleu d'aquesta...
Sí, d'aquestes característiques. Mm-hmm. És d'aquest conjunt d'aquestes 240 i pico, aquestes dues, exclusivament, són les que presenten aquest tipus de construcció funerària feta d'obra i morter, tipus mausoleu, per ser visualitzat, i un d'ells amb làpida, exclusivament. La resta de tombes eren més senzilles, vull dir, eren també del tipus antropomorfa, amb coberta de lloses, però després tenien un senzill túmul, vull dir, no tenien aquesta construcció d'obra per ser visualitzada. Ara com ara, són els dos únics casos. I, de fet, es recolzen a l'església. Les altres sepultures... Uh-huh. Rodegen l'edifici de l'església originària del segle X, la preromànica, que era de planta rectangular més petita que la romànica que hi ha ara. Doncs totes les tombes dels pobladors eren a fora i rodejant aquesta església preromànica original. I únicament aquestes dues construïdes d'aquests magnats estaven com enganxades a la paret, com formant una unitat església i monument funerari. Mm-hmm.
Com més enganxada a la paret, més important la persona? Com va això?
Sí.
Tinc entès, no?
És així. Seria així.
Perquè una cosa, jo no he vist la portada, per cert, abans no sé si me'l pots ensenyar un moment, perquè tinc la sensació, exactament, que t'han tret el protagonisme. Qui és el protagonista? O sigui, tu, que ho has fet això, que ho has trobat, o els ossos que hi havia allà?
Bueno, de fet, el protagonista sí, serien les restes o els ossos, o aquest personatge. Vull dir que nosaltres hem estat com els artífecs de localitzar-ho, vull dir, però en part, a part d'excavar-ho manualment, interpretar-ho i fer la recerca, diguem-ne, no hem fet res més, vull dir, no els hi hem posat, vull dir que ells ja hi eren, vull dir, per mèrit propi, vull dir que aquesta és diguem-ne, la grandesa d'aquestes restes i d'aquest jaciment, que estiguin en aquest estat de conservació, no? Vull dir que haver-los trobat en aquest estat de conservació, que simplement, doncs, clar... dona molta informació que d'altra manera, doncs, quan estan arrasades, doncs no, clar, no tens, no?
Que deies l'altre dia que era inèdit a Europa que estiguessin en aquest estat de conservació.
Sí. D'entrada, perquè d'aquest període tan antic, de segle X, hi han poques necròpolis i poques tombes d'aquestes característiques. Se'n coneixen algunes a França, a Vilarnau, a alguna església, però estan molt més malmeses que aquesta i cap d'elles té la làpida associada. Que això és l'altra gran singularitat. Vull dir que el tema construcció funerària monumental com a exclusiva i làpida de marbre funerària amb epitafi, que també és una cosa exclusiva, no? Doncs la confluència d'aquests dos elements, trobar-los junts i poder-los associar, doncs clar, permet identificar en el personatge que hi ha allà enterrat, no? De manera que, clar, això és importantíssim a nivell d'aportació històrica i de coneixement, no? I no en tenim cap més precedent.
Però això sembla, els arqueòlegs sempre que trobeu alguna cosa sembla que sempre sigui inèdit i
lo primer,
sòlid.
No? És, sí, sí, troben les primeres tombes...
First in the world, sempre, no?
Sí, 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 generalment sempre és així, eh? Vull dir, sempre que es donen notícies d'arqueologia és, doncs, troben la primera no sé què, localitzen unes restes inèdites. Sí, generalment és cert. A vegades potser una mica s'amaneix i s'adorna. En aquest cas d'ara és diguem-ne, cert del cert. Eh? Vull dir que no hi ha lloc a dubte perquè bueno, ja s'ha mirat, s'ha fet recerca i a nivell d'Europa, diguem-ne, les troballes arqueològiques de França especialment, que és on han treballat més amb arqueologia medieval i època carolíngia, que és la seva, ho tenen tot molt ben publicat i tot molt ben presentat, no? De manera que és fàcil veure si n'hi ha una, cinc, 25 o cap, no? I en aquest cas, doncs, podem dir que sí. I a Catalunya, tres quarts del mateix. Vull dir que a Catalunya, diguem, les excavacions d'aquest període que toquen el segle X, a veure, es compten amb els dits de la mà, no? I que tinguin sepultures d'aquestes característiques, doncs, no n'hi ha cap que tingui aquesta integritat com les que hem trobat.
D'aquests magnats, dius tu, perquè això és d'època no eren senyors feudals encara, o...?
No, és com el precedent del feudalisme, això.
I llavors quin tipus de figura és això?
Bueno, de fet, no es coneix massa, vull dir que ja, diguem-ne, a nivell d'història, a nivell dels historiadors, aquest període del segle X i tots aquests personatges que formaven part d'aquesta èlit inicial dels primers comtats, dels comtes, no es coneix massa bé què eren, qui eren... No, vull dir, hi ha poca informació al respecte.
I, perdona, a mi em flipa, perdó, que faci servir aquesta paraula, com podeu arribar a saber coses a partir d'això, perquè suposo que aquesta descoberta us farà aprendre més sobre com vivien, quin tipus, no sé... És així o no?
Sí, totalment. Clar, lo bo que té el poder, diguem-ne, identificar una sepultura d'un personatge d'aquests, de l'èlit, clar, fa que doncs, la informació que ens pot donar es pugui contrastar amb la resta de tombes i esquelets que tenim, no? Per exemple, aquests 240 i pico respecte a aquests dos. Ara, les analítiques i estudis que en deriven, isòtops, paleontropologia, ADN, patologies, dieta, tot això, diguem-ne, junt amb la informació de la resta de tombes, clar, permet, diguem-ne, veure la manera de viure, estat de salut, índex de mortalitat, no? tot d'aspectes poblacionals i demogràfics no gaire coneguts d'aquesta etapa formativa de la Catalunya vella.
Ara deixem que baixi una miqueta el suflé, però clar, tot plegat, ara estem veient aquesta foto a l'actual, però l'altra ja va ploure.
Sí.
Va ploure, es va enfangar una mica allò. Això no pot malmetre o la resta?
No. Això l'únic que fa és que ho embruta. Però és habitual, eh? Vull dir, clar, quan excaves a l'exterior, diguem-ne, esclar, vull dir, quan plou, vull dir que per molt que tapis les coses, facis, doncs, mesures, doncs, si plou torrencialment, l'aigua hi va parar, vull dir, i ja està, simplement, doncs, que després tens doble feina, no?, a netejar-ho i això, però no afecta a les restes, no, això, la pluja.
Jo, com a arqueòleg, mai he tingut l'oportunitat de parlar amb un arqueòleg, així que aprofito...
Estàs nerviós, Carlos.
Estic nerviós. Tu, quan comences a escarbar, diguem, a fer el forat, tu sí. Ja sabies què et trobaries allà?
No ben bé el que et trobaries. Saps que trobaràs alguna cosa...
Però sabies que hi havia alguna cosa, diguem.
Un indici, no?
Sí, hi ha un indici perquè en el terreny, quan arribes en el terreny natural, treus les capes vegetals, clar, ja detectes uns sediments diferents, com retalls, evidències, canvis de color en el terra, no? De manera que això ja són indicis de que hi ha alguna cosa allà antròpica, no? Vull dir que pot ser una sitja, pot ser una tomba, restes d'un mur, cada element té les seves característiques. Per exemple, si quan retires la capa vegetal de al nivell orgànic se't marquen com uns cercles, allò com de colors diferents, és indicatiu de que allà hi ha una sitja d'emmagatzematge de cereal. Si, pel contrari, se't marca, doncs, no sé, una forma allargassada rectangular, doncs tens indicis que serà una tomba.
Mm-hmm. I quin és... Perdona, Carles.
No, i l'altre relacionat amb això, quan tu comences a veure el que hi ha i veus en aquell estat de conservació gairebé perfecte, com, què s'ha passat pel cap? Ets, de sobte, l'Indiana Jones de Castellà del Vallès.
Bueno, sí però una mica en pobre i en trist, perquè la realitat no és de trobar joies, tresors, aquestes coses. Vull dir, és més auster, l'arqueologia, diguem-ne, catalana. Sempre, en el cas de les tombes, no apareix res d'objectes, ni aixovars i coses d'aquestes. En canvi, per exemple, les de França o el sud de França contemporànies, els hi posaven gerro, ceràmica, objectes, no? Uh-huh. Aquí no, de manera que, a veure, diguem-ne, sí, té certa emoció, i més tenint en compte que si tu trobes segellat, com és el cas, que representa que estava intacta des de l'any 966, ningú ho havia tocat fins ara, el 2026. Vull dir que això ja d'entrada dius, ostres, no? Vull dir, moltes altres coses de restes ja han estat pels treballs agrícoles, ja han estat tocades i tal, però clar, aquesta, diguem-ne, aquesta tomba, les dues, les van com segellar, en aquest moment, el 966, perquè ningú absolutament les pogués, diguem-ne, saquejar o obrir o destapar, vull dir que se'n van assegurar, que per això tenia com doble coberta, una coberta inferior d'unes lloses d'un metre, vull dir, i quasi 20 centímetres de gruix, una cosa molt potent, i a més després un metre i mig per sobre tota aquesta estructura de morter i de pedres, com si fos una mena de planxer de formigó, que allò, vaja, vull dir, era inamovible, vull dir que no. Vaja, tal qual ho van acabar de fer l'any 966, va quedar igual fins ara que ens la vam trobar i que ho hem hagut d'obrir, esclar.
Hi ha pel·lis de terror que comencen així, obrint una tomba que ningú obria des de fa no sé quants anys.
Sí,
impressiona.
I la maledicció que et cau a sobre.
Cau a sobre. Jo vaig estar allà l'altre dia, la porto a sobre també.
Bueno, jo ja el tinc, ja.
I ara amb això què es fa? Exacte, sí. Aquestes restes ara estan allà, de moment, encara.
No, amb les restes, diguem-ne, esquelètiques, les restes òssies, s'extreuen pel seu estudi al laboratori. Aquestes i les 200 restants i el material de dins les sitges i la ceràmica i els ossos de fauna i el metall, tot això, tot el material arqueològic generat per una intervenció arqueològica, va immediatament en els laboratoris i els magatzems per ser processat, netejat, estudiat, inventariat, catalogat, etc. I en el cas de les restes humanes, fer-hi totes aquestes analítiques i estudis especialitzats de paleoantropologia.
Mm-hmm. Què significa per al jaciment això? És a dir, es dona com una empenta, un impuls una miqueta més plegat?
Sí. Sí, és com un incentiu més. Vull dir que, a veure, amb les excavacions ja fetes en els 90s i els 2000s, ja es va constatar que el jaciment de Castellà Vella era una cosa potent, un jaciment, diguem-ne, excepcional. Però ara, amb aquestes troballes afegides tan singulars i úniques, doncs clar, li dona encara un valor més afegit, no? Vull dir que tens en aquest indret la presència d'uns personatges que no s'esperava trobar. Això que dèiem d'aquests magnats, vull dir, són més d'àmbit com urbà, la ciutat comtal de Barcelona, per exemple, que no en, en aquesta zona rural, i que es facin aquests mausoleus aquí, són més típics de catedral.
Això farà que potser que hi hagi alguns estudiants que es rifin venir a fer les pràctiques a Castellavell? Potser.
Bueno, si s'iniciés les excavacions arqueològiques, diguem-ne ara continuades, sí, clar, vull dir que ja hi s'establís doncs, aquest conveni amb que ja hi havia, en el 96-97, ja, bueno, tots els arqueòlegs medievalistes de l'Autònoma van passar per aquí a Castellavell en aquests moments. Vull dir que ara seria com una altra etapa.
Haurem de moure a Castellavell, la festa de Castellavell, cap a un altre lloc, potser.
L'aplec, dius.
L'aplec, això, l'aplec de Castellavell.
Home!
Bueno, no necessàriament. Per què?
I cabem tots.
Home, dieu que és el 20% que porteu, no? Que us hi
d'excavat. Sí, d'excavat. Sí, és clar, perquè és que la superfície és molt gran. I el que s'ha excavat, bàsicament, és dins l'església i l'entorn molt immediat, molt a tocar. Però clar, allò, el jaciment, sabem que té restes de punta a punta, de punta a punta, i allò són més de 2 hectàrees de superfície. Vull dir que, clar, sí, representa que s'inicien unes excavacions com programades, amb un pla director, per unes fases més intensives, clar, es tindria molt més excavat. El que s'ha fet fins ara és molt puntual. Les excavacions de l'any 96 i el 97 les van sufragar amics de Castellavell aleshores i era tot una mica voluntariós. La de 2000-2001 es va excavar una frangeta que van ser 3 setmanes. Vull dir que, clar, amb la migradesa i lo puntual de les excavacions que s'hi han fet al llarg del temps, dius, doncs déu-n'hi-do el que s'ha aconseguit fer, trobar, i sí, és clar, i el que queda encara, Per això, si no es fa d'aquesta manera, diguem-ne, fent-hi com un pla director i unes actuacions com programades anuals, doncs això, doncs, amb quatriennis o com sigui, no t'ho acabes, no ho pots tenir allò completat.
I de què depèn que la cosa segueixi endavant? O ens hem de... L'altre dia estava, és que no sé quin representant hi havia, em recordo, de la Generalitat de Catalunya, amb la roda de premsa, que va dir, bueno, escolta'm, aquí hi ha una línia de finançament que potser es podria...
Sí, el director dels serveis territorials i l'arqueòleg territorial de la Generalitat. Sí, que ja van apostar perquè això, diguem-ne, tirés endavant, però és clar, bàsicament depèn de la iniciativa pròpia de l'Ajuntament, del municipi, que això es faci o es vulgui fer. La Generalitat, diguem-ne, o el Departament de Cultura recolzaran o d'això, però ells, en principi, no inicien aquestes coses. Com que és un jaciment, diguem-ne, municipal, o del terme de Castellà, clar, pertoca a l'Ajuntament liderar-ho o encapçalar-ho. Després, diguem-ne, la Generalitat s'hi afegeix, però la Generalitat no comença a fer aquests projectes en jaciments que són, diguem-ne, de municipis.
Que heu de fer molta paperassa també els arqueòlegs i tot plegat per intentar...
I tant, sí. Uf. Sí, moltíssima. No, la gent no s'imagina, però com que l'arqueologia... El 80% de l'arqueologia que es fa a Catalunya és l'arqueologia preventiva vinculada a les obres.
Ah, clar. Sí, anem a fer obres aquí, no? Exacte.
Aquesta és la realitat de l'arqueologia, és aquesta. L'arqueologia professional és el que es diu arqueologia preventiva, que està vinculada a projectes d'obra, municipals, polígons, particulars, etc. Això és l'activitat diària. Després hi ha el que es diu l'arqueologia programada, que seria, doncs, el de Castellavell, si es fes d'aquesta manera, via aquest pla director, que és el d'Empúries, el de Llagostret... Això és l'arqueologia programada, el que fan les universitats i els museus, doncs, cada any. I l'altre, el gruix principal, és l'arqueologia d'urgència preventiva, és allò, doncs, a les obres. Doncs, clar, això genera una paperassa, una documentació, uns permisos, autoritzacions, sol·licituds de permisos, Molta.
Que és aquell cas que va passar d'un supermercat a no sé on, aquí a Catalunya, no? D'un esclat o no sé quines històries, que volien fer un parking i van trobar unes restes de no sé què. No farà tant, això farà un any o una cosa així.
Una cosa de... per allà a Calella o així?
Sembla, sí.
Sí, va sortir restes d'una vila romana, que ja se sabia que hi eren, eh? Ah. Sí, perquè ja s'hi havia excavat feia temps, l'únic que després, doncs, si va voler fer aquest supermercat, sí, em sembla que era un esclat o sí, un d'aquests, i clar, van sortir encara més restes. I representa que estaven en un estat de conservació que, diguem-ne... feien factible que es conservessin. Vull dir, va haver una mica de moguda local, ciutadana, de preservar les restes romanes i així, i no sé al final com ha acabat, perquè això depèn. Vull dir, si les has excavat i les has documentat, clar, en principi pots desmuntar la gran majoria de restes que es troben a Catalunya. Bueno, aquí l'exemple el tenim aquí a 40 metres d'aquí, a la plaça Major, quan es va fer l'aparcament soterrani de la plaça Major, van sortir restes iguals que aquestes que dius de Calella o del supermercat, romanes, neolítiques i de tot.
I on està això?
Això?
Sí.
El què?
Vull dir, segueix allà sota o va no, tapar? O com va...
No, clar, clar, allà, no sé, el pàrquing, no sé, té dos plantes o una, tres, clar, no, allà no hi ha res, representa que es va extreure tot el que es va poder, i la resta, doncs, es desmunta, desapareix. Només
si...
Sí, 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 és bastant penós, sí, bastant trist.
Trist.
Sí, perquè, clar, en el fons no deixa de ser com una pèrdua, no? Dius, bueno, no ho sé, saps? Només en el cas de que et surtin muralles, sí que no es poden tocar ni desmuntar del seu emplaçament en què es troba. Les has de deixar in situ. Però clar, això de les muralles és com molt puntual. No sé, per exemple, només Sabadell tenia muralles medievals. Castellà no tenia muralles, per tant, no sortiran mai. Sabadell, que la vila medieval del segle XI estava murallada, doncs a on apareixen amb obres trams d'aquesta muralla, l'has de mantenir allà, l'has com de museïtzar i deixar-la allà. No la pots tocar. Perquè això té la categoria màxima de protecció. És allò que dels traspassos de competències del Ministeri de Cultura, la Generalitat, allò de la Llei de Castillos, Fortalezas, etc., és l'única cosa que no pots desmuntar. Has d'adaptar el projecte d'obra en funció del que t'has trobat. Tot l'altre es desmunta i s'elimina.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta'm, ho deixem aquí, Jordi, gràcies.
Molt bé.
Ja està, tenim dos veïns més castellarencs que no ens coneixíem.
Hermomir i Riquila. Aquí, sí, sí. Carinyosament, si em permeteu, jo els dic aquí a la ràdio Hermo i Riqui. Carinyosament. Que no sé si és un nom habitual, per cert, de l'època, Hermomir i Riquila.
No és dels més freqüents. Riquila, sí, però Hermomir és més estrany. Mm-hmm. N'hi ha tants.
Bé, els protagonistes de la Setmana de Castellà, aquests magnats, aquesta troballa a Castellà Vell que ens ha situat en el mapa europeu, que van sortir a molts mitjans i que estem molt contents. Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Vagi bé.
Vinga, va, que ens ho passem molt bé, no? Avui, Carlos, cap de setmana...
Què?
D'estiu, ja, no? Cap de setmana estiu, aquest ens toca ara.
Però fins al 40 de maig, sí. No treguis el saig, el saio. Com és saio? En la manteta?
No
sé, la capa?
No sé ni què és un saio.
No, tampoc. Fins al 40 de maig no treguis el saio, sí. No guardo del tot les jaquetetes.
En qualsevol cas, avui és divendres 22 de maig. Hem fet aquesta edició 65 de la redacció que avui hem dedicat a Castellà Vell. Que tingueu un bon cap de setmana. Que vagi molt bé a tots i ens escoltem a la propera. Adéu-siau.
Adéu.
Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanqueu la paradeta. Bon cap de setmana.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció.